Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
Bon dia, què tal? Com esteu? Poc menys de 9 hores per al tot o res per a Espanya al Mundial, al Sofi Stadium de Los Angeles, quarts de final entre Espanya i Bèlgica. A les semifinals espera França, però abans s'ha d'eliminar els Diables Vermells. I em recordava aquests dies el Lu Martín que, casualitats de la vida, fa 40 anys, al Mundial de Mèxic 86, el Mundial que acabaria guanyant l'Argentina de Diego Armando Maradona a Espanya, en aquell Mundial ja va caure també als quarts de final, precisament contra Bèlgica. Lu Martín, què tal? Bon dia.
Bé, bon dia.
Ha canviat molt la història, ha canviat molt la selecció, però és veritat que hi ha aquest precedent entre les dues seleccions a uns quarts d'un Mundial.
Ja ha canviat molt Espanya. Continuem vivint en una democràcia que no ho és, però ha canviat tot. Sí, ha canviat tot. I ara més ara guanyem. Abans pensàvem que eren les millors i no guanyàvem, però ara guanyem.
Tu vas cobrir 4 mundials, m'explicaves ara, alguns també aquí des de la distància hi has treballat, però...
El 86 el vaig viure a la redacció del diari Esports, sí.
Quines sensacions tens de cara a aquesta nit?
De fet, vaig començar als Estats Units, al Mundial dels Estats Units. Quina sensació tinc?
Sí.
Bueno, que està sent un mundial atípic en tots els sentits, que ens queixaven els de Qatar i els de Rússia, resulta que aquest és pitjor que aquell.
Ara en parlarem.
Si en parles d'Espanya, crec que tenim un gran equip.
Hi ha gran equip, com diu el Lu, 40 anys després. Espanya i Bèlgica es troben en uns quarts de final d'un Mundial. Ho explica el Lu Martín en aquest llibre, Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca, que vas escriure amb el Santi Giménez. De seguida en parlarem amb el Lu sobre aquesta intrahistòria que avui, 40 anys després, es torna a repetir entre Espanya i Bèlgica. Ho explicarem tot des d'ara i fins la una aquí al Què t'hi jugues, a Ser Catalunya.
Què t'hi jugues al migdia? És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
16 anys després d'haver-se classificat per primera vegada a la història per unes semifinals al Mundial de Sud-àfrica, on Espanya va guanyar la seva primera estrella, avui els de Luis de la Fuente volen venjar-se de Bèlgica i assegurar-se les que serien les segones semifinals d'un Mundial per la selecció espanyola. És veritat que el 1940 van ser quarts, però el format aleshores era diferent, així que aquestes es considerarien les segones semifinals per Espanya. Ara mateix són les 12:10 a Catalunya, són les 3:10 a Califòrnia. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Elena? Bon dia.
A hores d'ara la selecció descansa. Abans de la important cita de quarts de final d'avui a les 9 del vespre, hora catalana, el seleccionador Luis de la Fuente, Santi, ha parlat aquesta matinada. Estàvem emetent nosaltres El Faro. Com l'has vist, Santi?
Va ser una roda premsa llarga de més de 30 minuts, amb una calma espaterrant, fent broma i amb tranquil·litat, que és el que vol transmetre Luis de la Fuente als seus futbolistes. Va parlar de molts noms propis de la selecció espanyola, com per exemple Lamin Yamal.
Si veis la motivación que tiene Lamin, creo que ahora es un jugador muy peligroso para los rivales. Y sabemos que el mejor Lamin, el ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se revalora, está por llegar, porque todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer, seguro. El otro día fue un escenario en el que tuvo que trabajar en defensa y saber defender ante un rival potentísimo hasta que lo reventó, porque si se lesionó no fue también por la gran exigencia que le había marcado Lamin.
També li van preguntar per l'estat de forma de Pedri, l'elogia, tot i que no va tenir el seu millor partit contra Portugal.
Yo a Pedri le veo muy bien. Seguramente no fuera un trabajo tan vistoso como en otras ocasiones, pero fue un trabajo muy práctico, que el equipo se benefició y luego hizo un gran trabajo para que los compañeros que salieron se beneficiaran también de ese trabajo. Esto es un trabajo en equipo. Y cuando un equipo tienes que pensar que de los 11 jugadores todos no van a estar al 100%, ni los más brillantes. Un equipo es precisamente eso. Cuando alguien no ofrece su mejor versión que otro, la disimule. I nosaltres en això som especialistes.
Un Luis de la Fuente tranquil i serè abans del partit contra la selecció de Bèlgica.
I també vas estar, Santi, amb Gavi, que es nota que està còmode quan està al teu costat perquè et va regalar una de les frases del Mundial.
Va ser la frase del dia. Escoltem el moment de Gavi explicant com s'ha imaginat que li dona un Mundial a Espanya.
No sé, siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Claro, son sueños, ojalá se cumpla. Pero no sé, el rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
Un Gavi que també va dir que, home, que tothom vol jugar més, però que accepta de bon grat el que vulgui Luis de la Fuente després d'entrar al primer partit, no jugar a la seva posició i ser el damnificat a l'11 inicial d'Espanya.
És que, a més, mentre el Santi li anava preguntant a Gavi, teniu el vídeo a les xarxes socials del que t'hi jugues, de com s'imaginava que seria aquell gol, el Gavi va rient, com dient, ho dic o no ho dic, ho dic o no ho dic, i és Gavi, i evidentment ho diu. I li van preguntar per aquestes declaracions de Gavi, imaginant-se marcant un gol a la final de la Champions de Xilena a Luis de la Fuente.
Pues yo estaría muy feliz, primero por el hecho de estar en la final, seguro, sí, y segundo porque si mete Gavi un gol de chilena y es el del campeonato del mundo, yo con lo que le queremos a Gavi, sería una celebración doble, primero el mundial y luego la celebración por el gol de Gavi. A Gavi le queremos mucho, pero Gavi sobre todo eso lo que demuestra es su ambición, sus ganas de pensar más allá y pensar que podemos llegar. Demuestra, insisto, que un futbolista que está pensando en hacer algo grande, algo histórico. Y además ya conocéis a Gavi. Gavi es un chico fantástico y un gran futbolista.
Un dels homes que més agrada a Luis de la Fuente, Gavi. Santi, el seleccionador té l'11 titular disponible. Creus que repetirà equip avui?
Doncs un molt similar al que va jugar al partit contra Portugal. Ha estat el millor 11 de Luis de la Fuente en aquest Mundial, amb Unai Simón a la porteria, Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, la defensa és inamovible, mig del camp per Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant és on tinc algun dubte més, no ho tinc clar aquesta vegada. A priori hauria de ser el mateix, Lamine Yamal a la dreta, Baena a l'esquerra i en punta Mikel Oyarzabal, però no sé si pot tenir alguna cosa preparada Luis de la Fuente per fer una volta al tema i sorprendre a la selecció de Bèlgica.
Com ho veus tu, Lu? T'esperes alguna sorpresa de Luis de la Fuente avui?
No, la veritat és que no, és un tio bastant ABC, no? Jo crec que el que s'ha guanyat jugar però fa temps és Ferran, perquè crec que li dona molt més que Baena.
L'altre dia va estar molt bé el partit contra Portugal, sí. Els minuts que va tenir, va assistir.
Sabeu que fa temps que el defenso, en aquí tothom se'l vol carregar, i per mi és un jugador que fa molt i, a més, combina molt bé amb Lamine.
I destacar la parella de centrals. Bueno, òbviament, Unai Simón està molt bé en porteria, rècord d'imbatibilitat, però la parella de Laporte i Cubarsí en...
Unai ha tancat moltes boques i el de Cubarsí és espectacular, però espectacular.
Estan fent un bon tàndem entre els dos. Laporte també és veritat que arriba just a aquest partit, o ens ho han explicat aquests dies els nostres companys des d'allà, però...
De Laporte ho podies esperar.
Sí, no et sorprèn que havent marxat a Aràbia que hagi pogut recuperar aquest bon nivell?
No, és que crec que molts jugadors que han jugat a Aràbia han tornat superbé i superfrescos.
Menys Cristiano.
No tenen algun... Bueno, perquè Cristiano ja té una edat.
Sí, sí.
Bueno, també la té la por, però bueno, és diferent. Però el de Cubarsí és espectacular. Veritablement espectacular. Per mi és un dels jugadors del torneig.
Sí, sí. A més, amb aquesta actitud tan de passar desapercebut que té ell, no? Però...
Sí, però bueno, està sent un jugador molt important. Està trencant línies en defensa i per mi defensivament està molt bé, però en atac també.
Sí, sí, l'actitud, la calma que demostra
al
camp.
I la farà.
Sí?
Jo crec que sí.
Tu t'esperes un gol així...
Un córner, una cosa d'aquestes, que apareix allà i fot el peu. Jo crec que sí.
Santi, per tancar la setmana, ja saps que som molts seguidors de les teves històries, volem una historieta de les teves.
Avui anem cap al futur. Marxem al Mundial 2030. Recordeu que el 2002 van organitzar el Mundial Corea i Japó i la majoria de partits, la final, els grans esdeveniments d'aquell Mundial van ser el Japó, però la història ha passat com el Mundial de Corea i Japó. Per què? Doncs perquè Corea l'únic que va demanar va ser que el seu nom estigués davant del Japó en el naming. a l'hora d'anomenar el Mundial. Va ser una decisió estratègica, de màrqueting, i els va funcionar. 24 anys després, tothom recorda aquell Mundial com el Mundial de Corea. Es van posar al mapa. Doncs bé, el d'Espanya, oficialment, el nom és Mundial de Marroc, Portugal i Espanya. És decisió d'ordre alfabètic. Les paraules en anglès, Morocco, Portugal, Spain. La primera, ja ens han fotut l'aigua a casa. Però és que ara, a la concentració de la Federació Espanyola, per primera vegada, temen que la final no estigui tan decantada cap a Espanya i que el Marroc sigui una de les opcions principals de la FIFA.
Alerta, amb això que ens explica el Santi Ovalle, que des de la federació ja temen que la final del Mundial 2030 pugui anar cap al Marroc. De fet, el nostre company Anton Meana ha preguntat en les darreres hores al president de la federació, a Rafa Louzán, per aquest motiu. Diu que ell només pensa en Bèlgica.
Hoy no toca hablar del Mundial 2030 porque tenemos un partido muy importante que es mañana, ¿no? Yo, sabéis ya mi opinión en relación a eso. Sería imprudente por mi parte si realmente hablamos de algo que va a suceder dentro de 4 años y que de alguna manera faltan muchos meses para tomar una decisión de ese calado. España está perfectamente organizada para un gran mundial.
Lu, com ho veus tu, això? Creus que realment Marroc, amb aquest bon moment que viu el futbol africà, pot emportar-se la final?
Sí, absolutament. Sí, perquè la federació ha apostat molt fort per al Bernabéu, però el Bernabéu s'ha demostrat que és un camp molt cutre. I la FIFA pensa en camps molt grans.
El de Casablanca ho és, no?
El de Casablanca ho és, i és molt modern. I tindria, l'opció espanyola seria el Camp Nou, però per qüestions polítiques no volen. Aleshores, l'està menjant la torrada a Marroc, a Portugal i a Espanya. I la FIFA té molt bones relacions amb la Federació Marroquí, perquè Àfrica dona molts vots. Són molts vots per la FIFA. I bueno, la FIFA té un pollastre important, o sigui, no, la veritat és que ara mateix a saber com acaba el tema.
Hi ha la reelecció de Gianni Infantino pel mig, és a dir, que aquí jugarà molt la geopolítica, com diu el Lu. Això serà més endavant, avui, partit de quarts entre Espanya i Bèlgica, una Bèlgica que arriba en el seu millor moment i que espera classificar-se per les seves terceres semifinals, però que li dona a Espanya el paper de favorit. Aquest és Romelu Lukaku en declaracions al Santi Ovalle.
Para mí, el España es un equipo muy completo, porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con los jugadores por la banda, y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros.
Bruno Alemany, ¿qué tal? Bon dia.
¿Qué tal, Elena? Bon dia.
Amb la baixa d'Onana al centre del camp, per on passa el perill de la selecció de Rudi García?
Doncs és una selecció perillosa perquè ve de menys a més al Mundial. Crec que va fer un canvi de xip molt bèstia, molt important a la segona part del partit davant Senegal. Estava perdent 0-2 i a partir de la pausa d'hidratació de la segona part va canviar l'equip de Rudi García com un mitjó. Va ser un equip amb possessió perillós, amb canvis que li han donat molt, el fet de posar a Luke Bacchio a la banda dreta li ha donat molt de desequilibri. Trossard està funcionant com a extrem per l'esquerra, però es fica per dintre i és capaç de generar molt de perill. Una Bèlgica liderada per Tielemans, que és el nou capità, el futbolista que mou l'equip al mig del camp, el jugador de l'Aston Villa, que està sent una de les estrelles claríssimament de Bèlgica en aquest Mundial, que a més té al darrere Courtois i al davant a Lukaku, que és cert que no és davanter centre titular, però que quan entra normalment és per matxacar, per fer mal als rivals, i porta ja uns números interessants en aquest Mundial. Per tant, un rival perillós, a priori és veritat, amb una defensa fluixa, i això és el que hauria d'aprofitar Espanya per guanyar el partit i per classificar-se per les semifinals.
Una Bèlgica que va de menys a més i que es retroba amb Espanya, com dèiem a l'inici del Que t'hi jugues, 40 anys després, en uns quarts de final en un Mundial. Aleshores va ser el Mundial del 86 i el Lu Martín i el Santi Jiménez van escriure aquest «Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca», Lu, escrit el 2010, òbviament abans de ser campions del món.
Sí, clar.
Teletransporta'ns aquell Espanya-Bèlgica del 1986, que és el que expliqueu aquell, en aquest llibre, que recomano moltíssim. És un llibre molt entretingut, rius, i és un llibre molt lú i molt Santi.
Bueno, no, és un llibre molt la selecció espanyola d'aquell any.
Però molt al vostre estil. Tu passes molt bé llegint aquell llibre.
Bàsicament està escrit amb declaracions, bueno, amb records d'aquella selecció. La veritat és que aquells jugadors estem parlant d'una selecció en la que estava de porter Zubizarreta, de jefe absolut i capità Camacho, noms com el Soso Gallego, Tomás Reñones, que era titular. Estava Maceda, però només va jugar un partit perquè es va lesionar. Mitchell, Calderé, Julio Salinas i, evidentment, Butragueño, que li va fer 4 gols a Dinamarca. Era una selecció que va enganxar molt amb l'afició. Recordo que la gent va sortir al carrer el dia que Espanya li va fer 5 a Dinamarca. O sigui, jo crec que va ser la primera vegada que l'afició d'Espanya va sortir al carrer per celebrar una victòria. I era una selecció que vivia en una federació caòtica, una federació que acabava de sortir Pablo Porta i estava José Luis Roca. No sé, vosaltres no us en recordeu, res d'això.
No, jo no me'n recordo.
Tu no havies ni nascut. Tu?
Aquell any vaig néixer.
Vaig néixer aquell any, clar. Maroto.
Joaquín Maroto.
Joaquín Maroto va viure aquell Mundial a Mèxic. Maroto ens va ajudar molt a fer aquest llibre, perquè, clar, ell hi era. I van passar moltes coses, o sigui, va estar Rocío Jurado a la concentració. Hi ha rumors que diuen que va tindre relacions íntimes amb un jugador de la selecció.
No es diu, no?
No. Bueno, no es diu.
Que llegeixin el llibre, sí, i a veure si troben.
Igual troben pistes. Però van passar moltes coses.
Mira com riu Maroto, eh?
L'equip va estar concentrat en un hotel dels que els jugadors van fugir perquè era una casa, un lupanar.
Què dius ara?
Ple de cucaratxes. I la gent va sortir per potes. Calderé va donar positiu després d'una intoxicació perquè li van donar un bisolbon. Tot va quedar amb una multa per al metge de la federació, però que el susto per Calderí, imagina't.
Clar.
Van passar moltíssimes coses. El Carrasco li va tirar un plat d'espaguetis al cap al seleccionador. El Rincón va amenaçar per anar-se'n.
Amb quin motiu? Emprenyat per...
Emprenyat perquè no jugava. El Rincón va...
Sí, Eric García ara podria fer el mateix, no?, amb Luis de la Fuente.
Sí, el que passa és que Eric García té un altre talent. Sí. Havia 5 jugadors del Barça, 8 del Real Madrid. Clar, ara no hi ha cap del Real Madrid. La situació, bueno, i la situació del país era la que era a Espanya. Acabaven de sortir, ja et dic, del 86. Això, aquest país era un país com amb una efervescència política.
El Partit Socialista havia guanyat les eleccions.
Acabava de guanyar les eleccions. Clar, això era impensable quan sorties on sorties, no? Vull dir que era un país diferent. Era un país que, jo què sé, estava Julián del Amo, que era el que portava la selecció i havia estat a 5 mundials. I era una persona superrespectable, però quan manava més que el president de la federació i de cara als jugadors era l'home que es fiaven d'ell. I, bueno, van començar en Brasil, al final va arribar Argèlia, perquè, clar, jo combustia, perquè, clar, tenien que guanyar 2 partits per classificar-se. I no estava clar, però havien arribat com grans favorits. Era, bueno, que anaven a guanyar el Mundial. I el primer partit ja empaten. Hòstia, contra Argèlia ja, uf, com no guanyem Argèlia, i Calderé, bueno, va fer un partidàs. El Calderé va ser molt important, aquell Mundial. Bueno, després li foten 5 a Dinamarca i ja es pensaven que, vamos, ja, és que vamos a ganar. Vamos a ganar. I com sempre no van guanyar perquè no guanyaven mai. Van caure a quarts per penals, eh? Això també és veritat. I el cinquè penal el va tirar un xavalet de Gijón, Eloy. La veritat és que la gent que estigui escoltant això i que hagi viscut aquell Mundial se'n recordarà moltes coses. Per ser aquest llibre, ho puc explicar?
Sí, que no sé què vas a dir ara.
Que va arruïnar la teva primera cita amb el cara del pare.
És veritat, és veritat. Ara ho estàvem recordant. Sí, perquè me'n recordo que li vaig dir no puc anar perquè avui el Santi Jiménez i el Lu Martín presenten Cuando éramos los mejores, sí. I ja m'he compromès, no puc quedar amb tu.
I el vas deixar tirat.
No, vam posposar-ho, però bueno, va acabar bé la història, va acabar bé. Perquè...
Sí, va acabar molt bé. Tu estàs aquí presentant un programa, cuidant a 2 nens...
I ell al Mundial.
I ell a Los Ángeles, tocant-se la panxa. Bueno, a México, on està ara.
A Los Ángeles.
Tocant-se la panxa, molt bé, ha acabat molt bé la història.
Bueno, ha canviat molt la història, la nostra, i també la de la selecció, Lu.
La selecció espanyola. Però al final van caure per penals. va ser un partit molt disputat.
Però va classificar-se a Bèlgica, que després va acabar caient amb Argentina, que guanya aquell Mundial.
Que tenia un equipàs. I recordo que Maradona... bueno, és que aquests van compartir hotel amb Dinamarca abans del partit de Dinamarca. És que clar, tot era un caos.
Clar.
Tot era un caos. Es van fotre fora del billar, els espanyols. Van arribar i els van dir, a veure, vosotros largaros aquí. Imagina't, el Poli Rincón, Gordillo. O Gordillo que vaya perla. Camacho, Mitchell, que no tenien morro. I estaven jugant al billar els danesos, van arribar a l'hotel i els van dir, ara jugamos nosotros, se os acabó el tiempo. Però eren uns macarres, eren uns macarres.
En fi, ara no sabem si són uns macarres o no a la intimitat. No, jo crec que Gavi es guarden bastant les
jo
formes.
Jo crec que Gavi també fotaria fora.
Gavi s'ho hagués passat bé amb aquesta selecció, eh?
Sí, sí, total, total.
No té ni puta idea.
Sí, també és veritat, Gavi. Quan éramos los mejores, el Lu Martín i del Santi Jiménez, infinitat d'històries com aquestes que ara ens explicava el Lu Martín. Una molt bona història, una molt bona història, una bona estona passareu si el compreu. És un llibre del 2010, és veritat, però val molt i molt la pena. Encara està a la venda, així que us podeu fer amb ell. França espera ja a les semifinals.
Perdona, que Santi no ha pogut venir. Tenia compromisos socials molt importants.
Que això passa per davant de la feina?
No, la feina no.
Home, quan estàs de vacances o estàs en temps lliure, doncs per això ho deia. Per això ho deia.
I la meva
salutació des d'aquí.
La meva solidaritat amb les víctimes d'Almeria, que s'han cruspit com un pollastre.
Avui ens toca fer programa, però òbviament amb el cor encongit, esperant les notícies que ens arriben d'Almeria, on ja van 11 morts i 19 desapareguts. Es fa difícil continuar parlant de futbol quan sentim aquestes coses, però com dèiem, aquesta nit partit de quarts entre Espanya i Bèlgica, França espera les semifinals després de guanyar el Marroc per 2-0 gràcies als gols d'Mbappé i de Dembélé, un Dembappé que va fallar penal, però és veritat que va marcar el seu 8è gol empatant amb Leo Messi pel Pichichi. Didier Deschamps estava satisfet per classificar-se per les terceres semifinals consecutives per França. Diu que li és igual jugar contra Espanya o Bèlgica.
Hemos hecho las cosas muy bien. El partido ante Paraguay ha sido muy difícil. Hoy no es que muy difícil, pero creo que la Francia merece la victoria hoy también. Voy a ver mañana en televisión. No prefiero nada. Estamos nosotros en semifinales. Vamos a ver cuál es el equipo que será de frente.
Bruno, encara estàs perquè està intractable França en aquest Mundial. És la selecció més golejadora, porta 16 gols.
És que França no va patir en cap moment. Va fallar el penal Mbappé. Segurament això li va donar una mica més d'intriga al resultat final, però no va patir gairebé ni un sol contraatac amb cara i ulls de la selecció del Marroc. Va tenir uns índexs de possessió de la pilota gairebé en tot moment altíssims, amb un gran partit de Manu Koné en aquest sentit a l'hora de recuperar sobretot a la pilota al mig del camp, el jugador de la Roma que va estar a un nivell estel·lar suplint a Tchouaméni, i que al davant és veritat que no va tenir les estrelles tan inspirades com altres dies. No van estar el Solís, Dembélé, Doué i Mbappé en aquest punt de desequilibri que ens havien demostrat en altres ocasions, però que igualment els va donar per fer dos gols i cap a casa i cap a les semifinals. El primer és un golarro de Mbappé i el segon un molt bon gol de Dembélé. Gairebé diria que sense despentinar-se, que ja no està demostrant aquest nivell excels França, però no patir a partir d'un Mundial em sembla que és una demostració de grandesa molt important i aquesta França la té.
Totalment. França espera les semifinals. Gràcies, Bruno.
A tu, que vagi bé.
Així es va viure, adeu Bruno, així es va viure la celebració de la classificació de França per a semifinals a l'estació Espai Gastronòmic, a l'estació de França de Barcelona. Felicitats als aficionats francesos, com la felicitat que esperem que es visqui avui al Casino de Barcelona. Ja sabeu que allà podeu seguir el partit d'Espanya amb el Cristóbal Chacén, amb el Tio Faja, amb el Gonzalo, tota la taverna per seguir aquest Espanya-Bèlgica. Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia. I amb el Quim Molins, que hem aconseguit que el Quim Molins, que ja sabeu que és antiselecció, vingui a tots els partits del Casino. Per cert, puc opinar del primer gol de França?
Pots opinar,
puc dir una cosa?
Sí.
No era penal, no era penal. No era penal, busqueu les imatges.
Però si no va ser el penal.
No, el penal que va fallar Mbappé, vols dir, no?
El penal que falla Mbappé, no és penal. No és penal.
Vale. Puc venir a l'estació de França?
No, al casino de Barcelona. L'estació de França va ser ahir en França. Avui al casino de Barcelona.
Sí. El casino no puc entrar.
Lu, t'espero al casino. Aquesta nit, no casinobarcelona.com. Els que no tingueu entrades, podeu descarregar a casinobarcelona.com, entrant allà. Podeu descarregar les entrades. Us esperem a partir de les 8 amb el tio Fajal Gonzalo, amb molts premis, moltes sorpreses i amb una nit que es presenta espectacular. Un partidàs, aquest Espanya-Bèlgica. Queden 3 partits per aixecar la Copa i jo crec que Espanya avui favorita. Jo crec que passa.
Cristo, i ens parlaves ara del Quim Molins. Això vol dir que avui Quim Molins i tio Faja estan d'acord? Són del mateix equip?
Estan d'acord, sí, clar, són de Bèlgica. Jo ja li tinc la samarreta de Bèlgica preparada, el tio Faja, i els únics que anem amb Espanya, doncs, home, el
quina
Gonzalo
és la de
Courtois?
L'has preparat o quina?
No, sense dorsal. Però sí, clar, jo li estic dient, tio Faja, tu això t'ho has pensat bé. Ho dic perquè cada setmana o cada jornada d'aquest Mundial estàs anant amb un madridista. L'altre dia anaves amb Cristiano, avui vas amb Courtois. Què està passant aquí? Que la majoria de jugadors de la selecció són del Barça. Tio Faja, què passa?
Si passa a Espanya, haurà d'anar amb Mbappé.
Sí. El tio Faja el que vol és que els jugadors del Barça tornin el més aviat possible i tornin sencers.
I ja
veurem aviam què passa en aquest Espanya-Bèlgica, veurem aviam si Pedri i Lamine recuperen la seva millor versió, però en qualsevol cas és un partidàs. Us convido a venir a la sala Cotton, allà al Casino Barcelona, una sala enorme per nosaltres, amb família, bon ambient, amb una barra de bar, bien, amb pauses d'hidratació, amb sopar...
En fan 6, l'1 de pauses d'hidratació, ells.
No. Sí?
Sí, a la primera part.
Vinc segur. La segona part ja no arribem. Cada... Si hi ha pròrroga, no, segona... ni te cuento, vamos.
A la pròrroga no, a la segona part tampoc. En definitiva, que estarem molt bé, estem molt bé, i m'agrada, Helena, perquè estem creant com una comunitat, i hi ha molta gent que repeteix i torna, i ja pràcticament ens coneixem, ja som una gran família, i si vosaltres encara no heu vingut, us convidem a que vingueu, i entre tots segur que viurem una gran nit de futbol. CasinoBarcelona.com per descarregar les teves entrades. Recorda, important portar el DNI i que no poden entrar menors. A partir d'aquí, festa. Divendres, Casino Barcelona.
Mira, Cristo, m'envia el Quim Molins una foto que ja té les cerveses belgues, les Lefes, preparades, ben fresquetes, per portar-les a aquesta nit. Gràcies, Cristo, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, us esperem al casino. Adéu, adéu.
Al casino teniu la festa i ja sabeu que el carrusel deportiu a partir de les 7 de la tarda arrenca tota la prèvia d'aquest Espanya-Bèlgica de quarts de final del Mundial.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Avui amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Hi ha hagut nit d'incidents i disturbis a França arrel de la victòria precisament de la selecció francesa contra el Marroc, que han acabat amb la mort d'un adolescent de 17 anys.
I la jove va pujar sobre un camió a celebrar la victòria francesa, va caure del vehicle i aquest li va passar per sobre. A París hi ha hagut també un ferit per arma blanca i 10 detinguts.
I més enllà del partit d'avui de la selecció espanyola, els quarts tancaran demà amb doble partit el Noruega-Anglaterra i l'Argentina-Suïssa.
Els noruecs comandats per Erling Haaland, qui s'enfronta, per cert, al seu país de naixement. No han acabat, això sí, d'acostumar-se a la calor dels Estats Units i potser tenen algunes baixes per culpa d'atenció dels aires acondicionats. Escoltem-ho.
Ens hem posat una mica malalts. Alguns hem experimentat força fred pels aires acondicionats, però no és res greu, de veritat. Tenim una última sessió d'entrenament i allà veurem si algú està realment malalt o no. Tot sembla correcte per ara.
Aquest és Martin Odegaard, sí. De la selecció noruega.
Un moment, m'estàs dient que els noruegos han passat fred?
Sí, això. No és que hagin passat fred, sinó que a l'aire condicionat, clar, estan acostumats al fred de veritat.
Ah, clar, tens raó.
Veurem si finalment això es trasllada en alguna baixa real pel partit, que recordem que jugarà demà a les 11 i el seguirà l'Argentina-Suïssa a les 3 del matí.
El Barça de bàsquet, Asier Chávez, ha fet oficial la renovació de Joel Parra.
L'alè català, que tenia contracte fins al 2028, amplia dues temporades més la seva vinculació amb el club blaugrana. Els últims dies ja saps que hi havia la possibilitat que València Bàsquet acabés executant la clàusula de sortida del jugador, així que el Barça ha reaccionat millorant-li les condicions econòmiques i pujant-li la clàusula fins a unes xifres pràcticament inassumibles per a cap club. El Barça vol que Joel Parra sigui un dels líders del vestidor, el gran referent de l'equip dels pròxims anys i el pa de paller d'un projecte que ara mateix tot indica que estarà liderat per Alexander Sekulic, el fins ara entrenador de Dubai Basketball i seleccionador d'Eslovènia, és l'opció que agafa més força per ser el pròxim entrenador del Barça, mentre que la via Paolo Galbiati es va refredant amb les negociacions per treure'l de Baskonia aturades. I qui sembla que no jugarà al Barça és Moses Wright, perquè, segons ha avançat Víctor Lavagnini, el pivot nord-americà farà efectiva la clàusula per trencar l'acord que tenia amb el club i, per tant, no vestirà de blaugrana la pròxima temporada.
Doncs té feina per endavant el projecte del Barça de bàsquet, que de moment tot són corbes. El Tour de França avui arriba fins a Bordeus en la segona etapa plana de la competició.
És així, avui es disputa la setena etapa del Tour, que sortirà des de Hatmo amb Pogacar com a líder a més de 2 minuts de Vingegaard, després que ahir l'eslové signés una absoluta exhibició a l'etapa del Tourmalet.
I acabem amb tennis, perquè ja coneixem quina serà la final femenina de Wimbledon.
Sí, tindrem campiona txeca, ja que ahir Muchova i Noskova van fer la feina a les semifinals i s'enfrontaran demà en aquesta final. Avui, però, es disputen les semifinals masculines entre Zverev i Ferri i un dels grans partits del torneig que es disputarà després entre Sinner i Djokovic.
De fet, Asier, ens volia recalcar una de les curiositats, no?, que ens deixa Wimbledon aquest any, que ara ho deia l'Arnau.
Doncs sí, perquè avui es porto aquest quadre femení de Wimbledon i en particular Carolina Mukova, que s'ha classificat per la final i ho ha fet superant una condició força especial.
Once told that you had like an allergy to grass or allergies to grass. Is
yeah,
that
yeah.
Is that right?
Yeah. Yeah, I'm allergic.
So how do you manage that?
I have pills, a lot of pills. Pills, sprays, eye drops.
Sí, Mukova és al·lèrgica a la gespa i necessita prendre pastilles i utilitzar sprays i colis per poder competir. Tot i així, encadena 10 victòries consecutives en aquesta superfície. Ahir va derrotar Coco Gauff i demà jugarà la final de Wimbledon contra la seva compatriota Linda Noskova, en la que serà la primera final entre dues tenistes txeques a la història dels Grand Slams.
Doncs a la final de Wimbledon sent al·lèrgica a la gespa. Tremenda la història de la tenista. 12:38, anem al quiosc.
El quiosc del Marcos.
Marcos, ¿qué tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, Elena. Los Diablos Rojos como conquistadores de un nuevo Eldorado. Se lee en el diario belga Le Noir. Una victoria contra la favorita España en los cuartos de final en Los Ángeles le abriría a Bélgica las puertas de su tercera semifinal mundial tras la de 1986, la que eliminó aquella España, y 2018. En The Standard, otro diario, se ponen en valor las palabras de Lukaku horas antes de medirse al equipo de Luis de la Fuente. Quiero seguir en la selección después del Mundial, dice el gigantesco delantero, una de las grandes amenazas a las que se enfrenta Unai Simón y su defensa para mantener el récord de imbatibilidad. Tras el lanzamiento de cuchillos contra Nueva Zelanda, cuenta este diario, la escapada al estilo Houdini contra Sunegar y el baile burlesco contra Estados Unidos, el mundo del fútbol espera con ansias el espectáculo que el magnate Rudy García presentará en Los Ángeles esta noche.
Això serà aquesta nit, en aquest partit de quarts de final. Gràcies, Marcos. Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
Arroba que t'hi jugues.
Estem a tot arreu, com diu Chesney. Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Elena.
Com estan els nostres oients? Confien en la victòria d'Espanya aquest vespre?
Confien molt, gairebé un 80% creu que Espanya passarà. De fet, en Francisco diu que la final serà a Espanya-Anglaterra, per tant, ja no només veuen el pas a semifinal, sinó el pas a la final. Un altre oient li respon que primer Bèlgica, que anem a poc, l'Alicia afegeix que dubta molt que Espanya pugui en França, perquè tot i que no juguen un gran futbol, s'imposen molt pel físic i tenen molta dinamita a davant de tot. També afegeixen que és la segona vegada de la història dels Mundials que Espanya arriba a semifinals i que s'ha d'anar pas a pas, o sigui que arribaria a semifinals. I després un últim missatge en Sergio que diu gràcies, Lu, per recordar-nos un culer des d'Almeria.
Doncs tota la nostra solidaritat
no
i ànims des del que t'hi jugues per ells. Gràcies.
què t'hi jugues?
Ahir us explicàvem el que t'hi jugues, que el Barça demana un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, sí, són aquests bons de 210 milions d'euros a compte dels drets televisius. És una mena d'avançament d'aquests drets televisius i ho fa, com deies, per afrontar tensions de tresoreria, perquè falten diners i, per tant, doncs, afrontar les operacions que calgui en aquest mercat de fitxatges i pagaments ordinaris, també, com, per exemple, nòmines.
Exacte, i el que volem fer avui és atenir-nos en el detall de què implica exactament que es demani aquest crèdit per les finances del club, Solde.
Sí, hem volgut parlar amb l'Ivan Cabeza, que és economista, especialista en els comptes del Barça, hem parlat amb ell diverses vegades en aquests últims anys. Li hem preguntat què en pensa d'aquesta emissió de bons per valor de 210 milions d'euros. Ell diu que és una demostració que el Barça és solvent, però que encara té problemes de tresoreria.
És una senyal de que la tresoreria continua tensionada. En aquesta època de l'any és normal que els clubs hagin d'atendre pagaments, afrontar inversions per preparar la plantilla i la nova temporada. I en aquest cas, el Barça, que ve d'una situació molt complexa i encara està en una situació molt complexa, necessita reforçar la seva liquiditat, acordant el mercat financer, en aquest cas, emetent bons. Probablement la clau principal, més enllà de la situació en la que es troba el club, és que el Camp Nou va amb retard i encara no genera els ingressos previstos. Això en cap cas significa que el club sigui insolvent, al contrari, significa que pot emetre deute i que demostra que els inversors continuen confiant en la seva capacitat de retorn, però alhora el problema també és que aquest finançament té un cost i limita la flexibilitat hipotecant, en cas de no pagament, els ingressos futurs.
Ahir Morningstar, que és una empresa de qualificació de crèdit, valorava el Barça de manera estable, et deia que tenia una valoració estable, i que, per tant, el mercat se'l creuria en el Barça, perquè té molt bon potencial. Li hem preguntat a Ivan Cabeza si això es traduirà en els interessos que haurà de pagar el Barça per aquesta emissió de bons de 210 milions.
No espero que el Barça es financi a tipus baixos. L'escenari de tipus d'interès no és un escenari de tipus baixos com vam viure en les últimes dues dècades. Per tant, el cost dependrà una mica també de la percepció de risc que tinguin els inversors. Jo crec que precisament aquesta missió ens servirà per veure si el rating BBB, tot i que amb una perspectiva que ha passat de positiva a estable, es tradueix en unes condicions similars a les d'altres emissors amb la mateixa qualificació. Això serà un bon termòmetre per saber si el mercat comparteix l'anàlisi de Morningstar. La bona notícia és que continua mantenint el grau d'inversió i això li permet accedir al mercat en unes condicions millors de les que tindria si hagués perdut aquesta qualificació. Però veurem, i crec que serà un indicador fantàstic, saber si compartim amb el mercat la qualificació que ens ha donat Morningstar.
Perdona, què hòsties és el rating BBB?
Vale, el rating BBB, que és el que diu l'Ivan Cabeza, és la valoració que se li fa al Barça del seu crèdit, de la seva capacitat de crèdit. El Barça abans estava BB menys, és a dir, negatiu, BB negatiu. Ara estem en BBB, que vol dir una mica més positiu del que estàvem abans.
Yeah.
Ja fins a l'A. Yeah, yeah, això és de A, B i C, i dintre de l'A, B i C diverses categories. I el Barça ara està amb una B estable.
Fas bé de dir-ho, Lu, sí, perquè sí. Segur que molts oients també s'estaven preguntant.
O sigui, sí, sí. Al soci li podem dir que falta cash, però estem bé.
Sí, que a nivell de crèdit som solvents.
Clar, si
som
jo solvents. Vaig al banc i li dic al banc, em pot deixar pasta? Me la deixaria.
A tu et dirà que no.
No, a mi em dirà que sí.
Pregunta-li al banc quan vagi si pel teu rating BBB.
Vale.
A veure què diuen.
Li pregunta-li al camarero, que és el meu banquer de capçalera. Es diu camarero, això em dona...
Ah, val, pensava que era un cambrer.
No, em dona certa confiança. En comptes de dir al banc, dic, vaig a veure el camarero.
De fet, Morningstar diu que el Barça travessa un moment complicat, però que cap al 2028, és a dir, a mig termini, es recuperarà per l'explotació total del Camp Nou. Això hi està d'acord, Ivan Cabeza?
Sí, en línia general estic bastant d'acord. El Camp Nou és probablement l'actiu més transformador que té avui el Barça. Quan funcioni al 100% incrementarà molt els ingressos, ja sigui per entrades, l'hospitalitat, la restauració, els patrocinis, els esdeveniments. Ara bé, també cal tenir present que aquests nous ingressos hauran de fer front a un endeutament molt important per la pròpia construcció. El finançament de l'espai Barça s'haurà de començar a amortitzar. Comença la primera quota de capital 2032, si no vaig errat. Tot el que estem pagant ara i fins al 2032 seran interessos, i si finalment capta encara més deute, una part d'aquesta caixa addicional es destinarà a pagar interessos i amortitzacions. Per tant, el Camp Nou solucionarà una part molt important dels problemes, però no tots. El Barça haurà de continuar millorant la seva gestió, controlar la massa salarial, mantenir la competitivitat esportiva i seguir desenvolupant noves vies de negoci internacionals i digitals perquè, més enllà de millorar la seva situació interna o pròpia, ha de competir contra d'altres que això ja ho tenen solventat, o part d'això ja ho tenen solventat. Per tant, no només és una millora pròpia, sinó que creix respecte als altres. El potencial del club és enorme, però aquest potencial per si sol no és suficient. S'ha de transformar en beneficis recurrents i en generació de caixa, i crec que aquest és precisament el missatge que està enviant Morningstar.
Per tant, el resum d'Ivan Cabeza és que el Barça és solvent, que té una qualificació de crèdit, com deia Morningstar, estable, és correcte, el mercat se'l creu, però que encara falta feina per fer per acabar-ho d'arreglar tot plegat.
Falta feina per fer, però en tot cas és una bona notícia, segons ens explica Ivan Cabeza, perquè això demostra que els inversors segueixen confiant en la solvència del Barça. Gràcies, Solde.
Fins ara.
I Nil Solà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
Explicàvem abans que aquesta nit juga a Espanya, espera que faci si es classifica o no per semifinals. El que sí que ja és segur és que s'ha classificat França per semifinals, és a dir, Koundé jugarà aquestes semifinals i, en conseqüència, el Barça ja sap que tindrà un jugador a semifinals i que començarà una mica més tard la Lliga.
Sí, de fet ho farà una setmana més tard. En el cas del Madrid ja fa dies que sap, en el cas del Barça la classificació d'ahir de Jules Koundé per a les semifinals fa que, malgrat que de moment només hi hagi un futbolista al Barça en aquestes semifinals, ja arranqui la temporada la setmana del 22-23 d'agost. És un partit contra l'Elx, per tant això vol dir que el partit contra l'Atlètic de la primera jornada, que és el Camp Nou, es jugarà entre setmana, important això, abans de la tercera jornada. És a dir, que el Barça acumularia aquest partit en només una setmana, hauria de disputar de les tres primeres jornades de Lliga. Això, evidentment, encara que hi hagi Jules Koundé, avui hi ha possibilitats de que hi hagi tots els futbolistes espanyols, i en el cas d'Anglaterra el Barça encara té Anthony Gordon, per tant podria ser que tingués un gran gruix de la plantilla a les semifinals d'aquest Mundial.
Apuntava el Nil que el Madrid ja ho sabia, perquè amb França i Marroc ja s'assegurava que tindria jugadors al Madrid a semifinals. Per tant, el Madrid no juga tampoc la primera jornada i arrencarà la Lliga la segona jornada, partit precisament contra l'Espanyol a l'RCD Stadium. Això serà en poc més d'un mes, Nil, dilluns, això ja ho sabem, ho tenim marcat al calendari, és el dia en què arrenca la pretemporada del Barça.
Sí, oficialment, amb les primeres revisions mèdiques, a l'espera de quins jugadors compareixen o no, perquè Hansi Flick haurà de tirar bastanta gent del filial, un Hansi Flick que ja fa dies que està per la ciutat esportiva i el van poder veure sortint ja, està començant a fer tot el treball previ, pendents, com dit, de que dilluns no hi haurà entrenament, són només aquestes proves mèdiques que hauran de passar els futbolistes del Barça disponibles, pendents de la llista, i el que sí que està començant a definir, Helena, ja és tota aquesta pretemporada que tindrà el Barça abans d'arrencar la temporada. El 22-23 d'agost s'estrenarà un amistós el 24 de juliol contra l'Europa, i el que podem explicar avui al que te jugues és que ja hi ha el segon amistós confirmat de les talles d'Anglaterra. Recordem que el Barça marxarà del 27 de juliol al 4 d'agost a Anglaterra, on s'entrena habitualment la selecció anglesa. El 31 de juliol, és a dir, el divendres, hi haurà un partit a porta oberta al camp del Birmingham contra el Birmingham, i el segon amistós que ha tancat ja el club és davant del Preston. Serà un entrenament a porta tancada i serà el dilluns 3 d'agost, just després d'aquest partit davant del Preston. Els dos rivals són equips de la Championship, és a dir, de la segona divisió anglesa. L'equip tornarà cap a Barcelona i està programat pel dia 8 d'agost a Udine, a Itàlia, un triangular contra l'Udinese i el Nottingham. Per tant, de moment, aquesta és la fulla de ruta que té el Barça en aquesta pretemporada. Com diem, novetat, el 3 d'agost el Barça s'enfrontarà al Preston de la Championship, el segon partit amistós d'aquest estatge que farà el Barça a Anglaterra.
Doncs apunteu aquest partit, aquest segon partit del Barça a Anglaterra contra el Preston, que ens avança el Nil, juntament amb el que jugarà ja contra el Birmingham, que ja el teníem previst. Gràcies, Nil.
Una abraçada.
Per cert, Lu, Guardiola encara està de vacances, allarga les vacances, se sap alguna cosa dels seus plans
de futur?
No,
Guardiola ja està treballant, perquè...
Ah, sí?
Resulta que finalment el Sheik el va convèncer de que això, bueno, el Pep no li va dir, miri, jo això d'anar als sortejos de la UEFA i fer representació institucional no m'hi veig. I li va dir, bueno, doncs què hem de fer? Perquè nosaltres volem que continuïs treballant per nosaltres. Ets part del club, ets pal de paller del Manchester City. Total, que van arribar a la conclusió de que el que volia fer era treballar amb nens. Ja es dedicarà mínimament aquest any, anar pels clubs del Citigroup, a mirar el... Ara està a Abu Dhabi, el centre de tecnificació que tenen els de Qatar allà, del Citigroup, mirant nens. Bueno, nens,
el futbol base.
Cadets, juvenils, a veure, olorant talent. I això ho farà per tot el món. Un altre que no s'ha anat del grup, perquè el Sheikh li va demanar que treballés pel City, segons em va explicar... bueno, en Soriano, quan li vaig demanar explicacions, quan em vaig enterar que el Manel Estiarte es quedava, em va dir, nosaltres valorem el talent. I el Manel té un talent especial i una experiència brutal, ja no només al costat del Pep, sinó a la seva trajectòria professional, perquè bueno, aquest home, no ens oblidem que ha sigut
el millor jugador de la història de waterpolo.
De waterpolo, by far.
Mundial.
I... li va demanar que es quedés. Ahir ell va dir, no, jo me'n vaig amb el Guardiola. I va dir, no, és que el Guardiola també es queda, en certa manera. Tot el que li va demanar que pipagés per tots els clubs del City. I anirà a veure quines necessitats té cada club, si li falta, perdó, algun jugador, si li falta alguna cosa aquell equip, si aquell grup funciona, si no funciona...
Ajudant la gestió, no?
Fent informes de que olorant també pels clubs, però a nivell de funcionalitat, d'arquitectura del club. I a l'Edu Mauri, que el vam tenir aquí, també continua treballant pel City. Fent el traspàs de la gestió mèdica, ell feia d'enllaç entre el doctor Cugat i el City, i els serveis mèdics del City. Bueno, el doctor Cugat és assessor extern del Manchester City a nivell mèdic. Bueno, doncs aquest enllaç... Per quan vinguin els nous, sàpiguer com ho feien. Bueno, doncs aquests tres són els que s'han quedat. Bueno, evidentment, el Pep.
Sí.
I el Manel també, el club li va demanar que continués treballant per ells, i ara el dia 1 va començar a treballar. De moment, a Itàlia, està treballant per l'equip italià, però anirà donant voltes pel món segons li requereixi el club.
Vinculats encara al
El talent és important i la cadena ser amb tu també ho sap.
No, i amb tu també, sí, bueno, també ho sabem, per això estàs avui aquí al Que t'hi jugues. Gràcies, Lu, per haver-nos acompanyat.
Estic aquí perquè no hi ha ni Déu, està tothom de vacances.
El mateix podria dir jo.
No ens enganyem.
Gràcies, Lu.
Gràcies a tu.
Però el que no ens has explicat és que Guardiola, em sembla que a banda de seguir treballant pel City Group, té més plans, no, Martí?
Sí, perquè a més us volia preguntar aquí a l'estudi com aneu de gana. No sé, ara que s'acosta l'hora de dinar...
Jo crec que Guardiola en tenia.
Sí, jo ho tinc clar.
També.
I a més allà a Anglaterra es dinar una mica més aviat, aquesta hora, més o menys cap a la una. Jo ho tindria clar, doncs fer un globo, un González d'Ancó. I a més, aquest vespre, ara que és una bona hora el partit d'avui a les 9, quan comenci a haver-hi gana, doncs claríssim, un González d'Ancó, quesadillas, fajitas, nachos, enchiladas, burritos, tot amb productes 100% frescos. Guardiola, no sé si és un amant de la cuina mexicana,
tant,
però si vosaltres ho sou, demaneu un González d'Ancó a globo i rapidíssim i us ho porten a casa.
Què t'hi jugues?
Últims minuts al Què t'hi jugues. Qui també està treballant i molt a l'Espanyol és el seu director esportiu general, Monchi. Andrea de la Torre, què tal? Bon dia.
Bon dia, Elena.
Que a poc a poc anem coneixent quins són els seus plans d'aquest estiu.
Sí, aquesta setmana s'han fet 3 fitxatges i ja s'han presentat, però tot i això una de les grans preocupacions de l'afició perica és la necessitat de fer ventes i de que hi hagi sortides, sobretot una gran sortida que suposi l'entrada de capital per poder seguir fitxant, tot i que Monchi va insistir que no hi ha pressa, ja que el mercat és molt llarg i el Mundial està acaparant una mica tot el que és el mercat de fitxatges. El nom que ha estat sortint a les darreres setmanes pel que fa a les sortides és el d'Omar El Hilali. Omar acaba contracte l'any vinent, té una clàusula de rescisió de 30 milions d'euros, però Monchi ja va assegurar ahir que tenen plena confiança en el jugador y que no haya necesidad de que surti.
Omar a día de hoy es un chico en el que el club tiene mucha confianza. No tenemos ni una necesidad ni una obligación de sacarlo porque es un chico que debe seguir creciendo en el Español, que es donde yo creo que está bien. Como todo, si mañana llega una oferta por él, pues la valoraremos como valoramos por otros jugadores.
Diu Monchi que Omar no està en venda. Andrea, quin és el següent pas a la ruta del mercat de l'Espanyol?
Doncs Monchi afirmava que la principal prioritat era donar-li un canvi a la plantilla i recuperar les posicions dels jugadors que han marxat. La baixa de Romero s'ha suplit amb Harman, la d'aterratge amb Moscardo i la de Piquel amb Calatrava, però encara falta una posició per substituir.
Ha salido Carlos como lateral izquierdo, ha salido Calero como central, ha salido Ramón como medio ofensivo y ha salido Piqué como medio centro. A día de hoy hemos sustituido a Carlos, a Piqué y a Ramón. Sin darte muchas pistas, nos falta todavía sustituir a
A Calero.
A Calero,
exacte,
al central.
O sigui, és qui falta substituir, ja deixa clar Monchi que la propera fitxa a moure és fitxar un central, per tal de suplir la baixa de Calero. El director esportiu també va dir que no té intenció de fitxar jugadors mediàtics i ho va reforçar posant al centre la seva bona gestió al Sevilla, on precisament els jugadors que fitxava no eren mediàtics i era després de jugar a l'equip andalús quan es convertien en mediàtics. Recordem també quan va comprar a Dani Alves o a Rakitic i després els va vendre al Barça.
Yo en mi trayectoria, fundamentalmente, evidentemente, aquí en España, en el Sevilla, he hecho pocos fichajes mediáticos. Se han convertido en mediáticos a partir de estar en el Sevilla. Bueno, esperemos que sigamos en esa línea.
Tot això en una roda de premsa posterior a la presentació de Gabriel Moscardo com a nou jugador de l'Espanyol, i on el mateix jugador va dir que quan un director com Monchi et contactes perquè al darrere hi ha un molt bon projecte i també un projecte atractiu, i això també ajuda. Per tant, podem dir que el fet que Monchi sigui el director esportiu del club atrau els jugadors a que vinguin, i així que probablement la millor incorporació fins ara i la que està rendint més és la del director esportiu.
És el millor fitxatge que ha fet l'Espanyol en els últims anys, mesos, estic d'acord. Andrea, gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el Que t'hi jugues torna dilluns, ja ho sabeu, abans però aquesta tarda a partir de les 7, Carrusel Deportivo amb el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Si voleu acompanyar-nos als de la taverna, ja sabeu que la festa és al casino, casinobarcelona.com, allà podeu descarregar-vos la vostra entrada gratuïta i us esperem. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem dilluns. A les llotges i als despatxos tot tremola. Sí que inflat i capitans remenen la vora. Demà tornem si no ens fan fora.